Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen aquí les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter. Gràcies per acompanyar-nos. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal, la que tenim amb en Josep Víctor Gaia, qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats amb els oients. I avui podem dir que és un programa una mica que el fem des de camp propi, en certa manera, en tots els permisos.
Certament, avui és un programa molt, molt, molt especial, perquè tenim un col·lega, un gran periodista, un bon company i amic. A més, anem a presentar el director editorial del setmanari Empordà, Carles Ayats. Com estàs? Feliç migdia.
Feliç migdia i gràcies per convidar-nos.
Carles, tu i jo feia uns quants anys que fèiem un programa junts, eh?
Jo crec que tu i jo vàrem començar quan... Jo crec que encara no ens afaitàvem, eh?
No, segur que no. Estem parlant de 40 o 40 i... No?
Estem parlant de fa molts anys.
Sí, molts.
40... Crec que aquest any en farà 42.
42 anys, mare meva. Molt bé. Molt bé, doncs, Víctor, dit això, endavant, comencem.
Bé, el nostre convidat, a part de que sempre és ben rebut en aquesta casa, és perquè el motiu original és que a premsa comarcal, vol dir de tot Catalunya, de tot el país, celebra el 40è aniversari. I ho ha fet amb un acte que fa poques setmanes va tenir lloc a Figueres, però que, en certa manera, i aquesta hauria de ser la primera qüestió a plantejar, quin és l'estat de salut de la premsa comarcal a Catalunya i a casa nostra, és a dir, a les terres gironines, en aquests moments?
Bé, jo crec que estem gaudint d'una bona salut, malgrat l'entorn. És a dir, algunes xifres que sortiran en els propers dies indiquen que, malgrat la situació viscuda durant aquests dos darrers exercicis, l'audiència de la premsa comarcal i local s'ha incrementat a Catalunya, cosa que és suficientment bona. Crec que una vegada més hem demostrat que sabíem estar i havíem d'estar allà on hi havia la informació. En uns moments d'incertesa, com vàrem viure doncs, quan va començar aquesta pandèmia, doncs va ser precisament la premsa comarcal l'encarregada d'informar d'allò que aquells que s'autonomenen els grans mitjans de la capital eren gairebé incapaços de respondre. Només hem de recordar que quan es va confinar la ciutat d'Igualada, tots els mitjans bevien de la informació que anava donant puntualment un mitjà local, que és la Veu de l'Anoia, i d'allà s'anava informant de tot allò que es anava coment en una ciutat que vivia una situació totalment atípica. Per la qual cosa, jo crec que, vist el que hem vist durant aquests últims mesos, la premsa comarcal està vivint un bon moment, però sens dubte, igual que la resta de mitjans, vivint tots els efectes d'aquesta transformació digital que ha vingut per quedar-se i per transformar-nos.
Bé, la transformació digital i el bon moment també que parlaves, però tot això ve molt condicionat sempre, com passa en tots els àmbits, en tots els camps, per la vessant econòmica. Ens deies que hi ha una bona salut a la premsa comarcal, des del punt econòmic imagino que també.
Com a mínim continuem endavant més de 150 capçaleres arreu de Catalunya. Parlant amb els meus companys durant aquests dies, doncs les situacions són molt diverses, però tothom també ha anat aprofitant, doncs ha anat responent a mesura que anaven trobant-se en dificultats a cadascuna d'aquestes situacions. Hi ha hagut publicacions que sí que durant alguns moments varen deixar d'imprimir paper perquè era dificultós imprimir paper i sortir amb una edició en paper, però varen continuar sortint en digital. Sens dubte que ens varen caure molt els ingressos, com jo crec que en general a tots els mitjans, per qüestió de la publicitat. Però malgrat aquestes dificultats, hem estat en allà. I crec que ens esperen temps millors en aquesta nova represa econòmica, tot i que haurem de tenir en compte que també la nostra economia local i comarcal ha quedat suficientment tocada. Pensem quants negocis que estàvem acostumats a veure en els nostres carrers i places han desaparegut, i aquests eren els nostres principals clients. Per tant, haurem d'anar-nos ajustant a tot allò que ens anirem trobant i ens estem trobant ja a partir d'ara.
Bé, hi ha un aspecte de la premsa comarcal que...
Bé, hem de recuperar aquesta trucada telefònica. Endavant, Víctor.
Bé, un paper que ha tingut, i hem de suposar que té la premsa comarcal, és una veritable escola de periodisme. És dir, quants, jo m'incloc, si em permet la immodèstia, doncs vam començar les primeres armes, els primers escrits, les primeres informacions amb la premsa comarcal. Això es manté, encara hi ha aquest caliu de dir nois, noies que comencen i comencen a escriure, a cobrir actes, a fer informació, mercès a la premsa comarcal, després seguiran les seves carreres o fins i tot la deixaran. Però aquest paper crec que ha estat, si més no, molt important.
Jo crec que aquest paper hi ha estat, hi és i serà. Però m'agradaria també que reflexionéssim en una cosa. A banda d'haver estat un espai de formació per a moltes persones, crec que també hem de tenir en compte que a Catalunya hi ha més d'un miler de persones que viuen de la premsa local i comarcal, per la qual no només és una escola, sinó és un lloc de treball per a molts professionals que han decidit i han apostat per quedar-se doncs, en aquesta actualitat més immediata. Això sovint ens n'oblidem fins i tot els mateixos professionals, però crec que és bo que ho reflexionem de la importància que té dintre d'aquest model comunicatiu, que és un exemple arreu d'Europa, i que si el busqueu no el trobareu enlloc més. És a dir, aquesta capilaritat que trobem en el territori català doncs no es veu enlloc més i de fet, he viscut doncs, de prop el naixement de moviments semblants al País Basc o a València i tothom s'emmiralla una mica amb allò que aquí ha passat ja no només des de fa 40 anys, sinó que hi ha capçaleres que ja han superat el segle de vida, amb la qual cosa hem de tenir en compte una mica això. I amb el que deies, sí que és cert que aquí s'han format moltes vocacions, s'han despertat moltes vocacions, però també és molt important que es tingui en compte aquest altre factor, que també és un lloc de treball, d'una feina digna per a molts periodistes i comunicadors arreu del país. Es calcula que al voltant de 1.000 persones estan treballant en aquests moments a la premsa local i comarcal.
Bé, la premsa local i comarcal, que no és aliena, el que de fet també patim tota la resta de formats dels mitjans de comunicació, com és el cas de l'intrusisme. En el cas de la premsa comarcal, existeix aquest intrusisme? Hi han mitjans que han vingut a introduir-se sense complir certs cànons mínims de qualitat i sense complir potser amb les mateixes regles del joc?
Bé, crec que ens hi hem acostumat ja en aquest món nostre de que sempre ens trobem gent que s'autonomena periodista, comunicador, publicació i que estan lluny d'uns cànons mínims d'un codi deontològic. Però ja no entrem en això. Jo crec que el que hem d'intentar nosaltres és demostrar amb el nostre dia a dia, amb la nostra manera de fer, que la gent ha de saber valorar en allà on es fa un periodisme que segueix unes normes, un periodisme que segueix doncs, totes les regles bàsiques del joc i que no juga precisament a altres coses que no tenen res a veure en el que seria doncs, el món de la comunicació. Jo crec que sí que hi és, malauradament ens hi trobem, però hem demostrat i hem de continuar demostrant que nosaltres hem de ser els referents. Jo encara recordo quan els grans incendis de l'Empordà vàrem ser els periodistes que estàvem en el territori, les principals fonts que utilitzaven els mitjans de comunicació per evitar precisament aquells fakes que ja en aquell moment estaven ocorreguent. És a dir, recordem que aquí s'havia parlat de que havien explotat gasolineres, que havien quedat atrapats autocars enmig de les flames, i tot això era mentida. Per sort, els mitjans i els periodistes de fora del territori varen saber-nos utilitzar nosaltres com a fonts referents d'informació, evitant totes aquestes falses informacions, que sí que certament moltes vegades generen molta repercussió a xarxes socials, perquè res tenen a veure amb allò que hem d'esperar del bon periodisme.
Bé, l'associació de la premsa comarcal vol dir que ja existeix, funciona, 40 anys, quines són les relacions entre els mitjans de la premsa comarcal. Ara el nostre convidat ja ens ha apuntat algunes activitats, algunes accions informatives importants que van fer des del setmanari de l'Alt Empordà. Com es relaciona, em sembla, com s'ha esmentat, doncs, la veu de la noia, però hi ha publicacions locals històriques, com podria ser a Sitges, a Tortosa, etc. Com ho relacioneu, els mitjans de la premsa comarcal impresa, diguem-ho així?
Hem anat creant durant els anys grups de treball. Allò que funciona en un espai, en un territori, de vegades es pot aplicar a d'altres. A vegades experiències que un ha viscut en un altre lloc no són aplicables. Aquí el que fem és interaccions entre els editors. Molt sovint rebem trucades de companys que ens diuen: escolta, em necessitaria fer això, tu ja ho has provat, com m'enfocaries aquest problema, com ho faries? Al llarg d'aquests anys, malauradament durant aquests dos últims anys no ho hem pogut celebrar, però s'han anat fent congressos en els quals, doncs, es repassa una mica com s'enfronten els grans reptes que té el periodisme. Llocs on es parla de qüestions que ens permeten reflexionar sobre el nostre futur i la nostra manera de vertebrar-nos. Dintre de la mateixa associació, precisament, és una de les coses que es pretén i es fomenta. Recordo que, per exemple, a Figueres varen celebrar el Congrés de la Premsa Comarcal l'any del centenari de Salvador Dalí, el 2004, i aquí, fixeu-vos que llavors ja es parlava de coses que ara encara continuen estant presents a les nostres agendes. Es parlava ja del periodista multimèdia, es parlava de com fidelitzar els lectors, es parlava de com tractar, per exemple, temes com la immigració i d'altres qüestions que avui continuen latents. És a dir, l'associació, precisament, a banda de defensar-nos bàsicament davant de les administracions per obtenir un reconeixement que sovint les administracions, les principals, no les locals, que aquestes ja sí que ens les otorguen. Però habitualment la Generalitat en especial o algunes diputacions, doncs el que intentem des de l'associació és crear aquests espais d'intercanvi d'experiències, d'opinions, de veure per on va el món. I d'aquesta manera el món de la comunicació, que tard o d'hora acaba arribant a les nostres capçaleres.
El passat 15 de març l'Empordà va actuar com a anfitrió i organitzador d'un acte celebrat a Figueres a motiu del 40è aniversari de la premsa comarcal. Concretament, en el Cercle Esport va haver-hi una taula rodona. Com va anar?
Fantàstic. Saps com un dia d'aquells que et trobes amb altres companys periodistes i comences a explicar anècdotes, aventures, experiències i es genera una complicitat fantàstica? Doncs això és el que varen aconseguir les quatre protagonistes d'aquesta ponència. Una ponència que, per cert, en aquells que us agradi el periodisme o la comunicació o només que us agradi passar-vos-ho bé escoltant a quatre persones que parlen del seu ofici des de dins i amb una sinceritat exquisida, us la recomano que la recupereu tant en el canal de YouTube del Setmanari L'Empordà com en la mateixa web de premsa comarcal, i allà varen tenir l'oportunitat de veure quatre professionals explicant les seves trajectòries vitals, com han viscut la seva feina, com la varen viure al principi, com la viuen actualment, com veuen el futur, com han fet de mares i de periodistes. La veritat és que ens va sorprendre molt aquestes quatre intervencions, i jo crec que tothom va marxar-ne molt convençut del que ens varen explicar, doncs, l'Anna Ponsí, que en aquests moments és la responsable de continguts del programa Quirins de TV3 i de Movistar, la Rosa Maria de Diego, que és directora de llibre Píxels i Valors de Ràdio 4, la Clara Cabezas, que és la cap de programació i imatge de Televisió de Catalunya, i la Mairena Ribas, que és la responsable de Canals de l'Empordà. De debò que va ser una jornada, una vetllada d'aquelles per gaudir del periodisme, i que si algú tenia ganes dels joves presents de dedicar-se al periodisme, segurament allà es va convèncer que això era una gran aventura.
Bé, Carles Ayats ens ha parlat fa poc d'un moment que el setmanari de l'Alt Empordà va viure molt directament, que va ser els darrers grans incendis. Esperem que siguin darrers per sempre, però ens temem que no seran els darrers. i que eren els incendis, doncs, en aquesta comarca. L'Empordà, com a comarca, precisament, té uns privilegis geogràfics que a vegades, doncs, faciliten que sigui espais de notícia. Pensem la frontera, pensem la Costa Brava, el sector nord de la Costa Brava, pensem inclús en aspectes comercials, etc. És una... dintre del panorama de la premsa comarcal catalana, el setmanari Empordà, suposo que és un privilegi, diguem-ho així. És cert, això?
Totalment d'acord. Jo crec que tenim la sort de viure en un territori privilegiat per la informació. És ara mateix l'única comarca de Catalunya que té una ciutat amb dues publicacions setmanals, cosa que s'havia produït a d'altres llocs de Catalunya i això no passava. Sí que sol ser epicentre d'informacions, doncs, a la frontera. Sí que hem tingut grans referents culturals, recordem Salvador Dalí, gastronòmics, recordem el Bulli. Tenim una societat que econòmicament sempre s'aboca al turisme, a la Costa Brava. Estem en un territori on, malauradament, a vegades som notícies per, com deies tu, per als incendis, no? I la repercussió, doncs, que això té en un territori que té diversos parcs naturals en el seu espai. Sí que jo crec que estem en una zona, i ho reconec, privilegiada, i potser per això d'aquí n'hagin sortit tants professionals de la comunicació que han tingut l'oportunitat de forjar-se aquí, continuar treballant aquí al territori, o d'altres, doncs, que han anat cap a d'altres mitjans.
La situació de la premsa comarcal que vivim i que tenim a Catalunya és comparable a la que pot tenir altres punts de l'Estat, com per exemple, no sé, Andalusia, Galícia...
No existeix aquest fenomen. És el que us comentava abans. El fenomen de la premsa comarcal, tal i com el coneixem aquí, no existeix a d'altres llocs. És possible que hi hagi publicacions locals, territorials, però no existeix aquest teixit que fa que gairebé a cada comarca de Catalunya hi hagi una publicació, i el que és més important, que aquestes capçaleres són líders territorials. És a dir, en el territori on són presents tenen una difusió que no aconsegueixen ni els diaris provincials ni els diaris, ja per descomptat, de Catalunya o de la resta de l'Estat. Tenen una implicació dintre del territori increïble. És un model que va agafar molta força amb el retorn en el procés de transició democràtica, i amb la democràcia, doncs, va agafar un gran impuls. Però ja veníem d'una gran herència de publicacions al territori. Recordem que des de principis del 1800 fins a precisament la recuperació democràtica a casa nostra, a Figueres només hi ha hagut ja registrades prop de 194 publicacions diferents, amb la qual cosa ja diu que no és un fenomen només actual o de les últimes dècades, sinó que hi ha hagut una gran tradició, i ja et dic, i és un model que sí que ha arrelat molt en el territori. De fet, som el punt, el focus d'atenció d'altres col·lectius, de gent que està en el territori, doncs, fent publicacions en paper i també digital, per exemple, ara mateix a València, o també està passant en el País Basc i fins i tot a les Illes, que miren amb interès tot això que ha passat a casa nostra, no? I que ha permès que tinguem aquest model, que és un model d'estudi, i que de fet queda recollit en un llibre que també s'ha publicat amb motiu d'aquest 40è aniversari, i que és escrit per en Lluís Costa, que és doctor en Història i professor titular de la Universitat de Girona als graus de Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Cultural, que s'anomena la premsa comarcal, i que crec que té un subtítol més que descriptiu d'allò que fem nosaltres, no? Som alguna cosa així com la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
Bé, aquesta celebració de finals de març, dels 40 anys, doncs, de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal, va ser feminista al 100%, no només per la setmana en què es va celebrar, sinó, suposem, que per una realitat professional. Va ser així? Veu donar el paper que li correspon a les dones periodistes, que eren dones i periodisme, era exactament el títol de la trobada.
Aquest era l'objectiu. De fet, aquesta celebració dels 40 anys, una mica el que està fent és recórrer tot el territori de Catalunya, I en allà on hi ha present una capçalera, doncs, intentar muntar diverses activitats. Se n'han fet ja diverses, i a nosaltres ens tocava el mes de març. Certament, el mes de març hi ha una data que és important, que és el seu dia 8, i per això, des d'aquí, vàrem pensar que teníem l'oportunitat de parlar de dones i de periodisme. Però també volíem que, en certa manera, això també ens va inspirar el fet de que la primera directora del setmanari de l'Alt Empordà en aquesta etapa democràtica havia estat una dona. Dona que tots vosaltres, o vosaltres dos, recordareu. Es deia Núria Monarri.
Una figuerenca d'adopció, però de vocació.
De vocació, una persona amb un tremp increïble i que es va posar al capdavant d'una publicació quan això no era un fet habitual. Ara, malauradament, encara no ho és. Però és que en aquells moments, recordem, estem parlant de l'any 1978, encara ho era molt menys. I també, doncs, pensant en ella i pensant en la Montserrat Minovis, que també és un altre gran periodista, que radiofonista, bàsicament, que ha tingut la ciutat, i que en aquest cas, doncs, l'Ajuntament acaba de posar en marxa, doncs, uns premis dedicats en aquesta periodista, també per fomentar, doncs, tot aquest món de la comunicació i l'audiovisual.
Bé, Carles Ayats, ho preguntem a la persona, al periodista, a part també del director editorial del setmanari Empordà. Aquells joves que ens estan escoltant i que puguin tenir l'inquietud o l'interès de ser periodista, els animem, que els hi diguem?
Escolteu-me, que si ho viuen com un ofici, si ho viuen amb passió, si en tenen ganes, aquí hi ha una oportunitat increïble. Si han d'estudiar només per treure's un títol i pensar que seran el periodista estrella de la televisió del moment o de la ràdio del moment, bé, que s'ho plantegin. Creiem que el periodisme no és una qüestió ni de títols, ni de màsters, ni de postgraus. És una feina d'ofici, és una feina de pedra picada, sobretot si volem continuar fent un bon periodisme que convenci els lectors, els oients, els televidents. Si el que intentem és fer un talla i enganxa dels comunicats de premsa, millor que canvieu de feina.
Víctor, darrera pregunta.
Bé, ara una qüestió entre personal, professional, familiar. Com es viu a nivell, aquests tres nivells, personal, professional, familiar, fer periodisme i fer-ho, el que podríem dir, de comarques. Jo concretament, quan vaig començar, em deien que era de províncies, perquè llavors es deia així, però ara ho hem reduït i hem dit de comarques. Però això, en la vida quotidiana, com es viu? Personalment,
La veritat és que quan familiarment, si ja les famílies ja sabien, quan varen començar, quan deia abans amb en Lluís i encara no ens afaitàvem, i a més les nostres famílies ja van veure que allò ens atreia molt i que ens portava. El més complicat és quan a les nostres famílies s'hi han anat incorporant noves persones i no acaben d'entendre perquè nosaltres estem de guàrdia 24 hores al dia. I no perquè la feina així ens ho requereixi, sinó perquè ens agrada i vivim amb passió aquest món. I ja no us explico, amb la situació actual, que tots portem a la butxaca o una eina rectangular que encara ens manté més connectats. Tenim una hiperconnectivitat i estem tot el dia navegant i veient i rebent alertes de tota mena d'això que ens apassiona. Cert que a vegades et demanen una mica d'atenció i crec que realment se la mereixen, no? Aquesta va ser una de les coses que va aparèixer precisament en aquesta taula que varen fer Figueres. Però jo crec que quan les persones et coneixen, saben que vius això amb passió, que t'agrada, que et fa feliç quan la feina surt bé, t'enfades quan les coses no van bé, però que sempre mires amb esperança i optimisme al davant, jo crec que això, aquesta felicitat que tenim tots nosaltres, es transmet i la gent acaba entenent que som uns éssers estranys, però a la vegada privilegiats per dedicar-nos a la feina que ens agrada.
No tenim temps per més, únicament per donar les gràcies a en Carles Ayats, el director editorial del setmanari Empordà. Carles, company, amic, sort, salut, un gust haver fet aquest programa. Fins aviat.
Igualment per vosaltres. Una abraçada.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Una setmana entrant, si d'igual.
Recordin que aquest programa fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els aparells Lluís Arter, gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.